Meteotemas.
Què tal? Bona tarda, això és Meteotemps i avui tenim un convidat que segurament ens podrà aclarir moltes coses, molts dubtes. Podríem dir, ara faré una miqueta una presentació tipus un presentador de televisió molt, molt conegut. El convidat que ens acompanya està a la cresta de la ola. I és l'Agustín Sánchez Arcilla. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Per què està a la cresta de la ola o de l'onada? Doncs bé, perquè ell és el director del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya. És una reconeguda autoritat a Catalunya en enginyeria hidràulica i de costes i podríem dir que està en el top, no sé si 3 o top 5 de persones que més coneixements teniu del comportament del mar i les platges i les escolleres i què acaba passant de tot plegat. I per què està a la cresta de l'onada? No perquè sigui d'enginyeria marítima, sinó perquè aquest hivern hem tingut 3 temporals de mar seguits. Veníem d'un Niño l'any passat i estadísticament, una estadística del Servei Meteorològic de Catalunya deia que entre desembre i gener la Niña ens podia portar precipitacions superiors a les habituals. Si ha anat per aquí o no per culpa de la Niña, doncs és difícil de dir, però com a mínim hem tingut molt moviment. Agustín Sánchez Arcilla, 3 llevantades aquest hivern. Ara tothom dirà, però això és normal o no és normal? Perquè de llevantades n'hi ha hagut sempre.
Bueno, només en un any difícilment podrem dir si és normal o no és normal, perquè el mar, independentment del que podem creure que sabem, és molt difícil predir d'una manera determinista. Arribar a dir, tindrem 3 llevantades i 2 garbinades, això és impossible. Clar. Per tant, un any de concret no ens permet extraure cap conclusió. Que sí que és veritat és que aquestes llevantades que hem tingut, particularment la del 20 de gener, diguem-ho així, va ser una llevantada una mica particular. No diré especial, possiblement tot està relacionat, sigui tingui també alguna relació amb el fenomen La Niña, però clar, el Mediterrani està molt lluny de tot això.
Sí.
Però bueno, el fet és que hem tingut durant molt de temps vents de gregal, vents del nord-est. I això no és tan habitual. No és tan habitual tenir el centre de baixes pressions gairebé estacionari al davant de la costa.
Clar.
I nosaltres hem fet molts estudis on es veu que no és només la importància del pic de les onades, sinó també la durada de la tempesta.
Clar.
I això és el que ha passat.
Clar, en aquest sentit, el record d'aquell gran temporal de Sant Esteve, ara no em voldria equivocar, va ser el 2006?
2008.
Ah, 2008. Doncs jo me'n recordo que treballava aquell dia de Nadal i el mapa d'onades previst per l'endemà era fantasmagòric, era un mapa...
I van ser una mica més altes, amb més energia, sí, que les del gener d'aquest any.
Sí, i van portar peixos a la, sí, mateixa costa, sí, una cosa, sí, que, sí, el Josep Pasqual, que el coneixes,
sí, molt bé,
com a fill de pescadors, etc., deia, és que això passa poquíssimes vegades.
Però també la durada de les onades del nord-est de gregal que hem tingut el mes de gener, si es mira el registre, varen començar el 3-4 de gener.
Imagina't.
I després, és veritat que no va ser una tempesta continuada, sinó que hi havia períodes intermitjos on gairebé no hi havia energia al mar, però anaven continuant i creixent i creixent i creixent. En qual cosa anaven erosionant-ho tot i plovia sobremullat. I l'última, que va ser la més energètica, va poder fer molt de dany per aquesta manca del cordó sorrenc protector que normalment haurien d'haver tingut les platges.
Clar, ara tenim, podríem dir, no sé, des del punt de vista mediambiental, perquè al final ha estat la natura i el mar que ho ha decidit, i per tant segur que arribarà la regeneració que la natura sempre sàvia intenta fer. Però tu ara m'estàs posant una cara d'escèptic, perquè potser això va en contra dels interessos més immediats nostres.
No, més que escèptic, estava rufant una mica el nas, diguem-ho així.
D'acord, doncs aclarim-ho.
Perquè, clar, és veritat, l'estat d'equilibri entre la frontera, de la frontera entre el mal i la terra és un cordó de sorra. Això és veritat. Però, clar, és que ja no tenim aquest estat natural d'equilibri. Hem intervingut molt al territori. Tenim els rius regulats, tenim el territori urbanitzat, tenim moltes barreres i ports a la costa. Hem fet moltes coses. Per la qual cosa... Ah, i a més, som una societat impacient. Volem platja ara. I això de que l'equilibri entre el mar i la terra és un cordó de sorra és a una escala una mica més llarga, gairebé geològica. Nosaltres no ho volem per aquest estiu.
D'acord.
La qual cosa és molt...
És a dir, ara mateix el seu telèfon mòbil i el seu correu electrònic està saturat de peticions de que volem la platja per aquest estiu.
Exactament, és el que demanem. Volem platja tot arreu i ara.
D'acord. I això serà impossible.
Això... Fins i tot amb el clima present és molt difícil. Impossible no ho diria, perquè si volguéssim dedicar com a societat tots els nostres recursos de mà d'obra i de diners a tenir platja per tot arreu, ho podríem fer. Els holandesos ho estan fent, perquè s'hi juguen no només el turisme, sinó la supervivència com a país.
D'acord.
Ara, si no hi dediquem tots els recursos, és gairebé impossible. Ara, si considerem un escenari futur...
Aleshores, per les teves paraules, jo tinc molt clar que la sorra per avui impacient, tipus fórmula draga davant del Maresme i anem tirant la sorra en allà, això és nefast.
Això dura molt poc, perquè clar, a la que hi posem sorra artificialment, estem alimentant una platja artificial. Com tota platja artificial necessita manteniment continuat. El que nosaltres posem és una sorra que ja no està, com deies tu abans, en equilibri amb la natura.
Clar.
Perquè la natura l'ha fet desaparèixer pels motius que siguin. Si nosaltres hi aboquem sorra artificialment, ho haurem de mantenir. Això, malauradament, vol dir gairebé cada hivern mantenir-ho. Tenir una política d'aportació de sorra prou flexible, com perquè després de cada tempesta, abans de l'època d'estiu, tenim la sort que durant un període llarg d'estiu no hi ha gairebé un atxa al Mediterrani, però ho hauríem de deixar tot ben preparat, i si tenim una tempesta sobtada, inesperada, a l'abril, que també hi pot ser, tornem a alimentar.
Clar, però aquest no és el futur.
Aquest no és el futur. Aquest, com es diu ara, i jo penso que en aquest cas amb molta raó, és un futur molt insostenible.
Està clar. Aleshores, a partir d'aquí, pel que jo he llegit dels teus treballs, de les teves propostes, per exemple, el Delta de l'Ebre, d'altres sectors de la costa catalana, tot plegat passaria per una mica més de paciència amb fixant sorra en vegetació.
Exactament.
Amb segons quines intervencions. Explica'ns.
Sí, jo diria que hem de començar a considerar que la sorra és un ben escàs. Ara que tothom parla d'economia, la sorra ja no és infinitament abundant, sinó que és un ben escàs. Per tant, l'hem de cuidar molt. Es tractaria de fer petites aportacions de sorra ajudant a que es quedi fixada, perquè el gran problema és que l'estat natural de la sorra és dinàmic. Això són les platges naturals. Malauradament, les nostres infraestructures són estàtiques. Les cases, les carreteres, el ferrocarril del Maresme, tot això no té rodes, no es pot fer enrere fàcilment. I per tant necessitem platges prou amples, hem calculat moltes vegades entre 30 i 50 metres, com per protegir unes quantes zones. I la poca sorra que hi podem abocar, que sigui el més rígida possible per tal de que no desaparegui a la següent tempesta, perquè si no mai ens en sortirem.
Escolleres? O l'escullera arregla una cosa i n'espatlla una altra.
Sí, el que passa
és... Perquè jo tinc el record, perdona, jo vaig l'any 73, després d'estiuejar molts anys al Pirineu, a la Vall de Boí, l'any 73 els meus pares van portar-nos a estiuejar a Comarruga, al port de Comarruga. Jo tinc el record de petit dels grans camions amb uns grans rocs posant a dins del mar, entraven i guanyaven i dins del mar. Ara la sorra doncs arriba al port, l'han de dragar, etc, etc.
Hem comès moltes errades, no pas jo, no hi era als projectes, però com a societat, en els projectes i en la gestió de la costa. Als anys 70 es pensava que amb pedres aconseguiríem uns depòsits de sorra com els que s'havien produït de vegades al costat nord-est, al costat Girona, de molts ports esportius, sense adonar-nos que al costat sud-oest, al costat Tarragona, no es produïa dipòsit sinó erosió. I ingenuament nosaltres pensàvem que si posem sorra tindrem sempre dipòsit, i això no és pas veritat. L'escullera, les barreres de pedra, que són rígides, poden ser necessàries per protegir un tram molt concret de platja, un tram molt concret de costa. Si fem com a exemple els holandesos, ells han decidit que la part sud del país, on gairebé no tenen flexibilitat per com s'han desenvolupat, com han ordenat el territori, necessiten barreres rígides. A tota la resta de la costa, la defensa està encomanada a unes cadenes de dunes prou flexibles. Doncs potser també podríem aprendre aquí d'aquest exemple.
Necessitem cadenes de dunes prou flexibles.
Sí.
Per tant, aquí hi ha d'entrar vegetació.
Exactament.
Aquí hi ha d'entrar potser una mesura que dius una mena de sacs...
Exactament. Vegetació, sacs, i també una idea que estem nosaltres ara proposant des de la UPC, des de l'Escola de Camins, és que s'ha de reciclar el sediment. És a dir, que si posem una determinada quantitat de sediment en un lloc de la costa, hem de ser prou hàbils, tenir prou traça com per agafar aquest sediment quan es comença a ser transportat per les onades i després poder-ho recuperar fàcilment a la costa. Perquè si no fem res com fem ara, el sediment s'escampa, forma una mena de catifa i ja no és econòmic tornar-ho a recollir.
Caram, clar, això és incompatible completament amb la paciència.
Això és molt incompatible amb la paciència i això...
a dir, perquè estem... arribem tard.
Arribem tard, necessitem paciència i, a més, tot el que estem parlant és, malgrat que gairebé no es diu massa, estem parlant d'un litoral molt, com es diu, antropitzat, molt artificialitzat.
Sí, senyor.
La qual cosa vol dir que necessitarà manteniment i n'hem de ser conscients.
Està clar. Parlant amb el Jorge Olcina de la Universitat d'Alacant, geògraf, etc., i bon amic, em deia, és que després del temporal de Llevant aquí a Alacant, diu, ha trinxat primera línia de la costa i ja s'estan demanant ajudes, no per fer intervencions d'aquesta mena, sinó per reconstruir el que el mar ha tombat. Diu, reconstruirem i d'aquí pocs anys això tornarà a terra.
Clar, i és un problema molt difícil perquè es tracta moltes vegades d'edificacions privades, de vegades construïdes a una zona difícil de defensar.
Dubtosa.
Dubtosa, exactament.
Sí.
I després s'han de mantenir amb diners públics. Aleshores, com a exemple, hi ha un munt de projectes europeus de recerca on estan dient, a veure, comenceu a plantejar qui guanya i qui perd.
Clar.
Perquè de vegades no és el mateix.
Clar.
I aleshores això també dona pistes per on podria anar la solució, sobretot amb un escenari de nivell mig del mar més elevat.
Clar.
Perquè tot s'agreujarà.
Amb això acabaríem... jo et demano brevetat en la resposta, però, clar, tampoc pot ser molta aquesta brevetat. En tornarem a parlar, perquè és un tema, evidentment, interessantíssim. 10 centímetres en els últims 30 anys, si no recordo malament, segons en Josep Pasqual de l'Estartit, dels quals en 10 anys 7 centímetres. S'està accelerant l'augment del nivell del mar. 10 centímetres d'augment del nivell del mar vol dir penetració terra endins no de 10 centímetres, sinó d'uns metres.
Sí.
Clar, se'ns acaba el temps.
Sí, se'ns acaba el temps, sobretot, bueno, primer que és molt valuós tenir aquesta sèrie de dades d'en Josep Pasqual, perquè realment sense una confirmació de mesures del terreny és molt difícil fer prediccions, que és el
que
nosaltres fem.
Però imagina't si us costa a vosaltres, els científics, que esteu a la primera línia de foc de la universitat i d'intentar l'administració i els tècnics, intentar de convèncer-los, si anéssiu sense aquesta dada, és que clar, dirien, escolta, m'estàs fent volar coloms.
Mira, la darrera convocatòria de projectes europeus van concedir 3, 2 de britànics i un de català, que el portem nosaltres, i per donar una idea general, les pujades mitges del nivell del mar són, per l'any 2100, són al voltant del mig metre. Les pessimistes, al voltant del metre. Un metre de pujada vol dir aproximadament que ens hem de fer enrere 100 metres.
100 metres, un metre de pujada.
El pendent és aproximadament 1 en vertical, 100 en horitzontal.
Però la plaça Universitat de Barcelona està a 25 metres de cota.
Sí, per tant, aquesta zona no, però sectors de la Barceloneta, sí,
sí,
malauradament.
No, clar.
I, bueno, com a curiositat, els holandesos i els anglesos han fet estudis de què passaria a trams de la seva costa si puja fins, en un cas, 1.8 i en un altre cas, 2 metres. Són països seriosos, perquè realment no es pot dir, però com es diu en català, és millor potser saber a quin mal hem de morir.
Clar.
Per tant, tenir ni que sigui un calaix, i tant de bo que mai es produís, un pla.
Clar. No ho sé, tot plegat fa patir, però és apassionant des del punt de vista de saber on estem i cap a on podem anar. I jo crec que pel bé nostre... en continuarem parlant i si un dia et ve de gust, també a la finestra que tenim en antena a través de l'Estat de Gràcia en podem parlar, potser no tanta calma com ara, però també perquè arribi a més gent. Doctor Agustín Sánchez Arcilla, expert en tot el que és costes i l'acció del mar cap a la primera línia de costa, moltíssimes gràcies i bé, a continuar investigant.
Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
El concurs.
Les costes catalanes estan en perill pel canvi climàtic o només les zones àrtiques? Aquesta és la pregunta, que si és encertada i sou triats en el sorteig, doncs us emportareu una ampolla d'oli d'oliva extra verge Priorat, arbequina de mig litre, gentilesa de Prior Day de Margalef al Montsant i, a més, una motxilla de Catalunya Ràdio. El concurs de la setmana passada, conjunt de Meteoambient, Meteoterra i Meteotemps, com dèiem, va ser la setmana passada.